Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquesta setmana Barcelona ha acollit el Congrés Confederal de la UGT, en el qual Pepe Álvarez ha estat escollit per complir el seu tercer i últim mandat al capdavant d'un dels sindicats més importants de tot l'Estat. La seva elecció arriba en un moment en què els sindicats estan batallant per aconseguir la jornada laboral de 37 hores i mitja a la setmana, i també ho estan enmig de diverses vagues en diferents sectors. Per exemple, avui tenim vaga al sector dels autobusos, tot i que en aquest cas UGT ja no hi dona suport perquè ha firmat un acord amb la patronal del sector. Per parlar de tot plegat, avui ja ens acompanya, l'estem sentint, el secretari general de la UGT, el senyor Pepe Álvarez. Bon dia i moltes gràcies per seguir-nos. Em sembla que tenim un problema tècnic, intentem resoldre aquesta qüestió. Ara em sembla que sí que ja està resolt. El senyor Álvarez, que ahir, per exemple, es reunia a Madrid amb el responsable de SEAT. Senyor Álvarez, bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Com surt la UGT d'aquest congrés que s'ha celebrat aquesta setmana a Barcelona?
Jo crec que la UGT en particular i el sindicalisme en general surt amb molta força, no? Tinc la seguretat, doncs, de que durant aquest temps, aquests últims 4 anys, el sindicalisme s'ha reforçat molt al nostre país, segurament com a conseqüència d'un període de temps amb el que hem assolit conquestes que feia molt de temps que no guanyàvem. Jo crec que en tan poc temps mai s'havia arribat a tanta gent, i perquè el sindicat ha crescut d'una manera molt important. Hem de pensar que en aquests 4 anys hem crescut al voltant del 20-22% el nombre de delegats i delegades electes al conjunt de l'Estat, i en aquest sentit crec que el Congrés ha estat un congrés molt positiu, que a més hem volgut escenificar amb força, perquè per nosaltres la força del sindicalisme, al cap i a la fi, és la força dels treballadors i les treballadores. Mirem-lo com lo mirem, allà on hi ha sindicats forts, allà on hi ha organització dels treballadors i de les treballadores, la negociació col·lectiva és més senzilla. Avui estem discutint sobre les 37 hores i mitja. En realitat, al país, la mitjana de la jornada és de 38,2 hores, i les empreses, els sectors, on la jornada és baixa, justament és on hi ha més força dels sindicats, més organització dels treballadors i les treballadores. Per això, a nosaltres ens sembla, doncs, que més sindicat, i també millor sindicat, perquè també hem de ser conscients de que hem de millorar, que ens hem d'actualitzar més a les demandes d'avui dels treballadors i les treballadores, segurament que ens ajudarà a poder consolidar tot el que hem guanyat i continuar avançant.
Mm-hmm. Clar, sovint ens ve al cap, quan parlem de sindicats, no?, la força aquesta sindical al sector de la indústria. Com estan treballant des del sindicat la reconversió a una economia de serveis, no a una economia molt terciaritzada, en què potser els sindicats a l'inici no tenien un paper tan important com el que havien tingut en la indústria?
Bueno, de fet, fins i tot hi ha alguns països europeus on la presència és minsa dels sindicats, el sector de serveis, sobretot el sector de l'hostaleria, del comerç. Nosaltres, des d'aquest punt de vista, estem en un procés de creixement molt, molt important. Ho estem fent de manera molt organitzada al comerç, a les grans cadenes de comerç d'una manera molt, molt especial, però també conjuntament en molts casos amb els propis propietaris de les botigues, a les petites botigues. En molts casos, alguns d'aquests botiguers fins i tot estan afiliats a la nostra organització d'autònoms, perquè hem de reconèixer doncs, que això avui també forma part de les persones que necessiten una protecció especial, i en aquest sentit els sindicats estem treballant. De fet, l'última reforma de les pensions, que encara no està al butlletí oficial de l'Estat perquè ha de passar pel Consell de Ministres i ha de passar pel Parlament, preveu que en el cas dels autònoms doncs, puguin tenir una jubilació parcial, de tal manera que puguin anar deixant el seu negoci, que puguin anar empleant amb una altra persona o fins i tot doncs, poder tenir horaris més raonables i poder tenir una part del temps ja de jubilats. Vull dir que estem amb un treball d'extensió del sindicat, que no és fàcil perquè l'hostaleria, per exemple, doncs, que és segurament el sector on hi ha més precarietat, si em permet l'expressió, més explotació, sempre l'ha estat. Jo he treballat de molt jovenet a l'hostaleria i els horaris són interminables. Les empreses d'hostaleria no són capaces d'entendre que les persones doncs, han de tenir una hora d'entrada i una altra hora de sortida, i ahir ens costa més poder arribar, perquè els sindicats tenim els mitjans que tenim. Nosaltres tenim prou d'un milió d'afiliats i afiliades que paguen una mica més de 100 milions d'euros a l'any, i amb això ho hem de fer tot. No només això, sinó que a més hem de pagar la negociació col·lectiva que es fa per tots els treballadors o les treballadores, o els plans d'igualtat. Aquesta és la financiació que tenim les organitzacions sindicals, llum de lo que diuen que vivim de la subvenció. Doncs la veritat és que la subvenció de l'Estat és una subvenció absolutament ridícula. Estem parlant de 17 milions d'euros per totes les organitzacions sindicals d'Espanya, de les quals nosaltres, la UGT, està al voltant dels 6.100.000 euros, i només per posar un exemple de lo que ens costa fer les coses que ens encomana l'Estat, doncs l'elaboració dels plans d'igualtat a les empreses està pel damunt dels 15 milions d'euros cada any. Què vull dir amb això? Que si l'Estat pagués el que ens encomana, doncs segurament que podrien dedicar tots aquests recursos dels afiliats i les afiliades a estendre més el sindicat. Aquest ha de ser un dels nostres objectius.
En aquest congrés, aquesta setmana, s'ha parlat molt de la reducció de la jornada laboral. Vostè ho comentava a l'inici. No sé si aquesta hauria de ser la prioritat. Vull dir, per què tenen la banya ficada en això i no, per exemple, en una qüestió potser que els treballadors notarien més en el dia a dia, com podria ser un augment dels sous que encara no s'han recuperat, segons diversos estudis, des de la pandèmia, i que porten dues dècades estancats?
Bueno, jo la veritat és que de moment puc fer dues coses alhora i no em passa res. Vull dir, tots ho fem, no? Tots mengem i bevem. Bevem per poder sobreviure. Per tant, el sindicalisme no està només amb la jornada. De fet, estem molt més amb els salaris que amb la jornada. Ara d'aquí uns dies doncs, entrarem a debatre amb el govern l'augment del salari mínim interprofessional. I no hem d'oblidar que des de l'any 16, que vaig arribar jo a la Secretaria General de la UGT, el salari mínim interprofessional ha pujat un 75% mai en la història. En tan pocs temps s'havia avançat tant. Per el que fa referència a la negociació col·lectiva, doncs cada dia s'avança, no només amb el salari, també amb la reducció de jornada. Ara, és evident que una reforma legislativa d'aquesta magnitud que afectarà 12 milions de persones doncs té aquesta preeminència als mitjans de comunicació. Però en cap cas nosaltres deixarem de banda la pujada dels salaris d'una manera molt especial i per que fa referència a una perspectiva general del país, doncs el salari mínim interprofessional que ha d'arribar al 60% del salari mig i que per nosaltres voldria dir que en aquests moments haurien d'estar amb un salari mínim de 1.300 euros i no de 1.134 euros. Per tant, aquesta batalla la tindrem en els propers dies. Ara, si anem a parlar del tema de la jornada de treball, a mi em fa l'efecte que hi ha raons més que sobrades. La jornada de treball màxima legal al nostre país, que encara s'aplica a molts treballadors i a moltes treballadores, es va legislar a l'any 83. Des de l'any 83 fins avui, oi que han canviat les coses, i tant. No teníem el telèfon mòbil, per posar un exemple, la digitalització pràcticament era inexistent. A les botigues petites encara les comptes es feien a mà o amb una calculadora manual. A les grans botigues doncs, es picaven els preus que venien amb una etiqueta. Avui tot això està digitalitzat. Aquests guanys que hem tingut els hem de traslladar a la gent. En segon lloc, es parla molt de productivitat i no s'explica la veritat. La veritat és que els països productius, més productius d'Europa, són aquells que tenen les jornades de treball més curtes, no? Que és el cas d'Alemanya, que és el cas de França, que és el cas dels països del nord d'Europa, perquè, efectivament, si són capaços d'avançar en la reducció del temps de treball, amb la pujada dels salaris, doncs també actualitzant l'aparell productiu del país. Per tant, salari sí, i ens ficarem no una banya a les dues per poder avançar en salaris, per repartir la riquesa que genera el nostre país, que efectivament doncs estem lluny de la mitjana europea de salaris, fins i tot aquest any, en tota seguretat, segons les estadístiques que hem conegut fins i tot ahir mateix d'Eurostat, continuem perdent pistonada en relació a la mitjana dels augments salarials de la Unió Europea, però la jornada és una altra qüestió fonamental. Necessitem més temps per viure millor, per poder doncs, també tenir temps per poder gaudir de la vida, però també perquè les feines d'avui cada dia tenen més relació amb el treball mental i, per tant, la salut mental també s'ha de preservar. I la lluita per la jornada no només serà aquesta, sinó també serà pel el control horari, perquè els treballadors i les treballadores doncs no facin més hores de les que marquen els convenis col·lectius, que ja sabem que hi ha molts sectors que fan moltíssimes més, i a més doncs, que amb aquests treballs més, diguem, d'oficina, que es treballa més a través d'internet, doncs la desconnexió sigui una realitat.
Clar, ara vostè em deia això, dic, però clar, també és complicat poder gaudir de més de temps d'oci, no? De més de temps lliure, si els treballadors perden poder adquisitiu.
Sí, és evident que això és així, però la pèrdua de poder adquisitiu també té molt a veure amb altres aspectes que ha tractat el Congrés i que no només depenen de l'empresa, sinó que depenen en bona part de les administracions públiques. Per exemple, l'habitatge. Per nosaltres, la lluita per acabar amb aquesta situació que té l'habitatge al nostre país, amb aquests lloguers que en molts casos ni tan sols el sou d'una persona arriba per poder pagar el lloguer d'un habitatge doncs, petit, un habitatge doncs, molt d'un nivell baix, necessitem doncs, que les administracions es posin les piles, necessitem un parc públic d'habitatge que es pugui ajudar a solventar aquests gravíssims problemes que tenim a l'habitatge. L'habitatge s'està convertint en pura especulació. Cada vegada hi ha menys persones que tenen més habitatges. Els fons voltors, aquests que estan invertint per guanyar diners de manera immediata, doncs han vist que tenen una pista oberta a l'habitatge. Per això nosaltres creiem que a curt termini s'ha de controlar el preu dels habitatges. Han de treure les tarpes de l'habitatge aquests que només volen especular, perquè l'habitatge, al cap i a la fi, és un bé públic, d'ús privat, però públic, perquè realment doncs, és necessari per poder viure en qualitat. I si em permet també, l'habitatge té una altra història que no, de la que no es parla tant. Si no solventem aquest problema tan seriós que tenim en relació a l'habitatge, serà molt difícil que l'economia del país funcioni, perquè una bona part dels problemes que hi ha de mà d'obra es produeixen als llocs a on hi ha més tensió, a on els clients són més alts i a on la gent doncs, finalment no pot anar a treballar perquè no té per poder llogar un pis.
En aquest sentit, dic, no sé si té la sensació que han estat massa poc al carrer, massa poc combatius. Pensem que fa 12 anys de l'última vaga general.
Bueno, jo crec que sempre es pot estar més combatiu. Però, hem de pensar que a les organitzacions sindicals des de l'any 18, fins i tot podríem dir que en l'última etapa del govern de Mariano Rajoy van començar a conquerir qüestions tan importants com que hi ha 3 milions i mig de dones i d'homes al nostre país que tenien un contracte temporal i avui tenen un contracte indefinit. I això s'ha fet a partir d'una negociació molt a fons, s'ha fet a partir de convèncer la patronal, que també va signar l'acord de que era possible. Això ha comportat que moltíssima gent doncs, hagi pogut fer la seva vida, gent que em troba al carrer, que em diuen, mira, ens hem casat perquè hem tingut l'oportunitat de tenir seguretat de que podem tirar endavant, o hem comprat un pis, o hem fet vacances. Hem fet un acord de pensions que finalment les pensions s'han revaloritzat, s'estan revaloritzant d'acord amb el cost de la vida. Aquest any mateix, pues segurament que la revalorització estarà al voltant del 2,8%. La normativa que ens havia deixat el govern del senyor Rajoy, l'augment màxim per la pensió era del 0,25%. Abans l'he dit, el salari mínim interprofessional. Amb aquest context, no té cap sentit la convocatòria d'una vaga general. Hi ha problemes en relació a qüestions com l'habitatge? Efectivament, hi ha problemes en relació a qüestions com l'habitatge, però tampoc hem d'oblidar que el tema de l'habitatge a tota Espanya no té la mateixa gravetat, que el tema de l'habitatge, a més, és una qüestió que la responsabilitat fonamental rau a les administracions de les comunitats autònomes i als propis ajuntaments, i ara ens ficarem més a fons, sobretot per col·laborar, per treballar, per donar força, visibilitat a les organitzacions que estan treballant des de fa molt de temps amb molta força amb els temes de l'habitatge, el sindicat d'inquilines i tantes organitzacions, sobretot en l'àmbit de les associacions de veïns que estan treballant aquest tema. Tampoc l'hem deixat, perquè ningú pot oblidar-se que quan es va presentar la ILP per la donació en pagament al Congrés dels Diputats, les dues persones que van anar a presentar la ILP amb la resta d'associacions, però de les organitzacions més importants van ser Comissions Obreres de Catalunya i la UGT de Catalunya, el senyor Joan Carles Gallego i jo mateix al Congrés dels Diputats. Vull dir que hem estat sempre. El que passa és que jo crec que afortunadament amb el cas de l'habitatge hi ha moltes organitzacions que estan funcionant, que no estan fent bé i que nosaltres doncs, el que farem és recolzar-les.
En aquest sentit, si s'apostés per una vaga de llogaters, de lloguers, una vaga dels pagaments dels lloguers, vostès hi donarien suport i no sé si més de suport, a més també oferirien part del seu coneixement o de la seva infraestructura per recolzar-la?
En primer lloc, jo vull dir que utilitzar l'expressió vaga té tot el sentit. Lo dic perquè aquests dies ja... No, la vaga és una altra cosa. La vaga es va començar a fer justament per protestar quan no hi havia cap normativa legal en relació a la possibilitat dels de poder fer vaga. No va ser la lluita la que ens ha portat, que en aquest moment sembla que és un element, de fet no és, absolutament indispensable des del punt de vista de les llibertats. Però jo crec que sí, que aquesta onada especulativa que s'està produint per part de, sobretot, torno a dir, dels llogaters, que són propietaris de molts pisos, que els estan comprant per especular, per fer habitatges turístics, però també per que això incrementi el preu del lloguer, fins i tot jo crec que de vegades doncs, no traient-los al mercat perquè pugi més el preu, es mereixen una resposta d'aquestes característiques i nosaltres treballarem i col·laborarem i fins i tot ho farem també des d'una perspectiva jurídica perquè les conseqüències siguin minces o no n'hi hagi de conseqüències.
Per cert, avui a l'informatiu parlàvem de sinistralitat laboral. En el que portem d'any, a Catalunya han mort 40 persones mentre treballaven i aquesta setmana també hem hagut de lamentar, per exemple, la mort de 3 treballadors en una fàbrica d'Alacant o 2 persones que van morir a les obres de l'AVE. Que estem parlant de xifres bastant importants, però sembla que la qüestió de la sinistralitat laboral i de la mort al treball és un tema que passa sovint desapercebut als mitjans i al final estem parlant de gent que perd la vida mentre ha d'estar treballant. Què és el que s'està fallant en el sistema amb tota la qüestió de les morts a la feina?
Doncs fonamentalment la manca de prevenció. Les empreses no estan complint la llei, l'administració no té mitjans per controlar, perquè l'inspecció de treball té molt pocs mitjans, i també doncs, la pròpia situació d'una part d'aquests treballadors i treballadores, que en molts casos són gent que ve de... que fa poc temps que està a casa nostra i que tampoc no coneix a fons els seus drets. De fet, una part molt important dels accidents es produeixen en llocs on no hi ha organització dels treballadors, on no hi ha organitzacions sindicals. Nosaltres, per nosaltres aquest és un tema absolutament prioritari. I no només per les morts, que són desgràcies absolutament insuportables, sinó també pels milers de persones que queden amb problemes per fer una vida normal per la resta de la seva vida, no? Darrere de cada accident de treball hi ha una imprudència que en tota ciutat es podria haver evitat. De fet, nosaltres portem anys demanant al govern una revisió o un canvi per que fa referència a la llei de salut i prevenció de riscos laborals. És una llei de l'any 86, està superada també per la història, necessitem actualitzar-la i necessitem sobretot més mitjans pels delegats i les delegades de prevenció de riscos laborals, més mitjans per les organitzacions sindicals per poder fer aquest treball a les empreses i sobretot més possibilitats de poder entrar a les empreses i denunciar les situacions que es produeixen que, torno a dir, són imprudències amb el 99,99% dels casos.
En aquest sentit, Espanya és un país de molta legislació i poca inspecció?
Bueno, jo crec que és un país de poca inspecció. De legislació, jo no diria que tenim massa legislació. Pot ser, amb el cas que tratem, doncs, una mica desfasada. Però nosaltres el que som un país de molt poca inspecció. De fet, els països de l'entorn europeu, el que seria l'equivalent a la inspecció de treball d'Espanya pues, es doblen i estan multiplicant per tres el número de d'inspectors per el número de treballadors i treballadores que hi ha. I tenir en compte, més a més, doncs, que som un país amb molta més petita empresa que la resta de l'entorn europeu i que per poder fer un seguiment acurat doncs, necessitaríem molts més mitjans, perquè amb la mida en què les empreses són micros o són empreses petites, fins i tot mitjanes, doncs, és molt més difícil poder atendre i vigilar els temes en general de relacions laborals i particularment la seguretat amb el treball.
Mm-hmm. Potser un parell de preguntes ja per acabar, potser una mica més polítiques. En una entrevista en aquest programa, el senyor Matías Carnero va dir que no es penedia de les declaracions que va fer en plena campanya electoral en un míting del PSC sobre la marxa de Carles Puigdemont. No sé si vostè creu que s'hauria de retractar d'aquelles declaracions.
A veure, el senyor Matías Carnero, el meu amic Matías, era candidat del PSC amb aquest acte amb el que va fer aquestes declaracions i per tant, doncs, crec que des de la perspectiva política té tot el dret del món a dir el que cregui oportú i convenient. No és una qüestió que afecti a la UGT, sinó que és una qüestió d'una persona que efectivament doncs, estava parlant com a candidat del PSC. No he sentit a cap altre enlloc que a ningú se li digui des de la perspectiva que no és la que ha fet les declaracions, que restarà o no. És una qüestió de campanya. A mi la veritat és que em sembla una mica exagerat doncs, que amb les coses que se diuen en campanya i fora de campanya hi hagi aquest tema darrere d'una de les persones més rellevants de Catalunya en aquests moments. Des del punt de vista industrial, és una persona doncs, que ha estat treballant a fons perquè l'empresa SEAT avui doncs, sigui una de les empreses més potents dins del grup Volkswagen. Està al Comitè Mundial, està al Consejo de Vigilància del grup, que segurament que des del punt de vista dels treballadors és el lloc més alt que hi ha en aquests moments al món. I crec que mereix un respecte i des del meu punt de vista té tota la meva consideració, més enllà de que en algun moment pugui estar més encertat o menys amb algunes de les seves expressions, però que en cap cas les ha fet des de la perspectiva de l'UGT, sinó que les ha fet des de la perspectiva del partit polític amb el que milita i amb les llistes a les que es presentava.
També li dic que si anava a les llistes i és del PSC, entenc que també hi té a veure, no?, que sigui president de la UGT de Catalunya.
No, per res. Vull dir, la UGT de Catalunya, com la UGT en general, té reglamentat què és el que passa. Hi ha gent de la UGT doncs, que està a les llistes de Junts. De fet, la número 2 de la candidatura de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, ha estat amb mi a la direcció del sindicat durant temps, és militant de la UGT i el sindicat no té, no fa un seguiment de què és el que fan les persones del sindicat quan estan en aquests àmbits. Hem de tenir en compte que, en consideració, més a més, que la presidència del sindicat és un càrrec més de caràcter honorífic que executiu, i d'una altra banda crec que sincerament doncs que la vida política s'ha d'examinar amb el moment en el que es fa. Torno a dir, si tots els que han fet declaracions polítics en algun moment de campanya tinguessin aquest seguiment, doncs francament crec que seria tremendo, no? Però, vaja, tot el meu respecte per les seves i per altres que s'han pogut fer amb una direcció contrària per part de gent del sindicat o que no sigui gent del sindicat.
I ja per acabar, senyor Álvarez, vostè ha estat reelegit secretari general amb 68 anys. Avui, per exemple, la UGT ja hem dit ja no hi dona suport, però hi ha vaga del sector del transport de viatgers reclamant la jubilació anticipada. Quan es va augmentar l'edat de jubilació també va ser una de les mesures molt criticades pels sindicats. Dic, no sé si amb el... Sent vostè escollit amb 68 anys, està donant arguments a la patronal per mantenir aquesta edat de jubilació tan avançada?
Bueno, jo crec que l'edadisme és una de les dels paranys més injustes que tenim en aquells moments al nostre país, no? Jo no crec que l'edadisme no és el mateix fer una feina com la que jo estic fent, que de fet no és un treball, és la representació dels treballadors i les treballadores, està treballant amb una empresa. Per tant, jo no tinc cap sensació de contradicció. Al contrari, crec que puc aportar segurament coses que coneixo doncs, per l'experiència, que segurament doncs, no és tan fàcil que altres aportin, però aquesta és l'evolució que ha fet el meu sindicat, i a mi em sembla que barrejar això amb l'edat de jubilació doncs, té poc sentit. Soc plenament conscient que es farà, el sindicat ho és, perquè jo d'això he parlat amb els dirigents del sindicat abans de presentar-me, però hem decidit col·lectivament doncs, que el moment en què estem requereix que una màquina que ha funcionat, que doncs, jo he estat al comandament, doncs, no canviï, perquè em sembla que si canviem doncs, perdrem massa temps amb això i dedicarem poc temps a la reducció de la jornada de treball o a enfortir el sindicat, que són... o al pujar el salari mínim interprofessional, o aconseguir que els treballadors del transport tinguin un coeficient de reducció de l'edat de jubilació als 60 anys. La meva presència no donarà cap argument, i si dona argument amb algú és perquè té ganes de parlar, però és que no té cap mena de relació. Per tant, jo mateix he estat discutint amb el Ministeri de Seguretat Social, i de fet amb l'acord que hem signat hi ha un apartat que fa referència justament a fer una revisió, com no s'ha fet mai a la història d'aquest país, de totes les demandes que hi ha per introduir coeficients de reducció de l'edat de jubilació. De fet, ja tenim un acord amb la patronal del transport per portar-lo al Ministeri, i jo crec que els treballadors dels conductors hauran de tenir aquest coeficient reductor, com passa a tots els països europeus, que potser ja fa temps que tenia d'haver estat fet, com lo hauran de tenir les dones que treballen a la neteja o que treballen als hotels, les cambreres de pis, o tants i tants grups de treballadores i treballadors que per la seva feina doncs han de reducir el temps de treball. La meva feina és mental, és física, perquè moc molt, però sobretot és gratificant. No se m'ocorria mai a mi pensar que persones que estan treballant de voluntàries per fer una feina que és pel bé comú doncs tinguin de deixar de fer-lo perquè tinguin una determinada. Em sembla realment doncs, que té poc sentit.
Pepe Álvarez, secretari general de la Unió General de Treballadors, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies, sempre a la vostra disposició. Ja sabeu que podeu trucar-me com vulgueu. Moltíssimes gràcies.
Un plaer. Són les 9:24, fem una breu pausa i ara tornem.
Ràdio Estel.